a tothom, un quadre en blanc que costa molts i molts diners i que, a veure, sisplau, una mica d'atenció. Sisplau, tot just que estem començant
que
i ja no comencem bé. Avui ho tenim molt complicat, això. Comencem bé, va. Un quadre en blanc que costa molts i molts diners i que posa en perill l'amistat de tres amics. Aquest és el punt de partida d'Art. L'argument no és segurament el més important d'aquesta obra, que ho ha petat allà on es representa i que es defineix com una comèdia intel·ligent. Arriba avui a la nit en el Teatre de Lloret amb totes les entrades venudes des de fa dies, cosa que evidencia les ganes que hi ha per veure Art. I és que tenir Arquillué i companyia a l'escenari no passa cada dia. Avui parlarem d'aquesta obra i també de Mundos de Papel, l'espectacle de circ d'aquest diumenge que presumeix d'unir les darreres tendències de circ a l'escenari. Avui en el Cada Cultura parlarem d'aquestes estrenes i de premis de ciència política, ciència política ficció, fins i tot em costa dir, i de quina cançó cantaries El teu amor platònic.
Escoltes amb Cada Cultura.
Les 9 i 4 minuts del matí, comencem pel més important, que és presentar a les persones que avui ens acompanyen a la taula del Cada Cultura. Sembla incombustible, Cristina Catalán.
Bon dia.
Guapíssima cada matí. El mateix m'agradaria de la resta de persones que ens acompanyen, però no serà així. Paco
Morena,
bon dia.
Però és que és molt
fàcil. Perquè no m'has vist en calçotets.
No, no t'he vist en calçotet i no te vull veure en calçotets, Paco.
I és gràcia, eh?
Marc Carreras, bon dia.
Jo no estic guapíssima.
No.
Te dejo mi barra de labios, Marc.
Porfa.
Joan Moret, bon dia.
Hola, bon dia.
Saludem l'Eduard Lanzas, que el tenim al control tècnic. Estem escoltant, algú sap?
Música d'ascensor.
No.
Música d'ascensor, m'encanta.
És la banda sonora d'algo.
Vas bé.
D'allò.
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 Va, Paco.
D'allò en sis.
Ai.
Aquest silenci és molt radiofònic.
Sí.
És molt radiofònic.
El silenci
sisplau,
és molt
pugem
important.
Pugem una mica la música.
És algú especial, no? Perquè hi ha...
A tu toca de prop.
A mi em toca de prop.
Sí.
Ai, ja ho sé.
Sintonia dels Premis Ondas.
Oh!
Hombre, hombre. Oh. Paco, qui ha guanyat un Premi Ondas? Ai, espera't, espera't, tinc una cosa per tu.
Paco?
Per
el tinc a casa, el premi.
No? Sí?
Lloretencs.
Sembla que no, eh?
No, el tinc a casa perquè el
no
tinc al cor.
Te n'he portat un.
Gràcies.
En paper.
De papel.
De
ara em fes una foto que la gent ho vegi al Twitter. M'han portat un Ondas...
A veure, explica per què tens un Ondas encara que sigui de paper. Està impresa en blanc i negre, no
sí,
fos cas, eh?
Sí, perquè és en blanc i negre. Rosa, home, aviam...
No hi havia pressupost per imprimir-ho.
Escolta, que m'ho Joan Moret, que et fa els nostres dissenys.
Deu ser el mateix pressupost que hi havia per fer aquest cavall.
És a dir, he guanyat el Premi Ondas als millors calçotets de la temporada.
Va, Paquito, ah, no. Siguem seriosos.
No, perquè la sèrie... La sèrie Sé quién eres. Sé quién eres ha guanyat un premi.
Sé quién eres és la sèrie,
és
no?
És la sèrie on vaig participar amb un capitular.
Què vol dir un capitular? Amb un capítol.
En el món del teatre i del cinema li diuen un capítol que has participat.
Val. Paco, Sé quién eres. Aquesta sèrie d'intriga que es va estrenar a Telecinco la temporada passada ha obtingut el Premi Ondas a la millor sèrie de ficció espanyola, és així?
Correcte.
I home, això no passa cada dia. I estàs
no
content o no?
Dia. Sí, ara aquest tinc el meu Ondas que m'has ensenyat.
De l'Ondas qui te toca? Una ploma d'aquestes de dalt?
Sí, bueno, prefereixo
una
cua.
És un cavall alat, no, això?
Sí, o sembla el cavall de Troia.
A veure'l.
No portava ales.
No portava ales,
sembla que és com un...
No.
Sembla com entre gall i cavall. Entre gall i cavall, no?
És un Twitter que la gent vegi
per un Twitter,
la foto.
Per un Twitter.
És un Pegas, això.
És un Pegasus. Twitter.
És un Pegasus.
Sí. Bueno, Paco,
com
què?
Sí, Pegas. Estic content. És
el... Estàs content? Bé, aniràs a recollir el premi o no?
Aniré a recollir el premi, evidentment. M'han trucat els meus representants de Nova York i tinc que anar-hi.
Tinc què, has dit això?
He d'anar-hi. Perdó, és que tinc la meva filòloga aquí que em va corregint de l'ortografia.
Molt bé.
Ortografia amb accent. No? No, perdó.
Ortografia amb accent. No!
És broma, però bueno, ells han picat,
no tenim
Rosa.
No tenim un ole tu, Edu?
Vale, doncs que això, que Sé quién eres, la gran sèrie revelació de la temporada, ha guanyat un premi i estem molt contents.
Alguna sèrie més a la vista?
alguna sèrie... No, aviat pel·lícula a la vista.
Sí, home.
Pel·lícula a la vista.
Molt millor. A la vista. Molt millor, clar que sí.
Què ens pots avançar, Paco? És que tu sempre, sempre tens coses interessants.
Us puc avançar que la pel·lícula està dirigida per un gran guionista espanyol.
O sigui que fa el que no és el seu.
Correcte. Correcte. Es va estrenar...
No, és la seva segona
pel·lícula. És la seva segona pel·lícula. El que passa que la primera ha passat una mica desapercebuda. No, desapercebuda...
Desapercebuda, correcte.
Perquè... perquè no... Ja sabeu com està el cinema... El cinema...
Bé, i també que quan fas una cosa per primer cop, doncs surt com surt.
Surt com surt, i aquesta segona, suposo que perquè hi ha molt de diner per mig, hi ha un productor, hi ha un càsting gros, doncs crec que es parlarà molt més.
Doncs aviam quan ens pots avançar alguna cosa d'aquests projectes cinematogràfics.
Bueno, ja parlarem amb el meu representant.
I a veure si els podem veure a prop de casa.
Hem canviat de locutor de ràdio, no?
Interessant. Com?
Que dic que hem canviat de locutor de ràdio.
Sí, és que la Rosa està fent un tuit.
Ens anem alternant. Mentre fem xarxes i aleshores doncs anem seguint amb el temps curs.
Doncs tu diràs, Joan, què fem?
Nois, va, seriosos. Alguna cosa més, Paco?
Algun res. Darling. Dic que, bueno, sempre com a actor estàs content si tu on has treballat guanya premis, vol dir que passa alguna cosa. A part que aquesta sèrie, si no estic equivocat, Marc, està a Anglaterra ara, no? En algun canal.
A més, em sembla que també va sortir de seguida, que estava sortint a Telecinco, em sembla que al cap d'una setmana, un parell de setmanes, ja es podia veure també a les plataformes digitals, i em sembla, sí, no sé si als Estats Units, però a Anglaterra em sembla que sí que hi
havia. Està. I això vol dir també pues, que em va molt bé per l'ISGE quan el juliol m'arriba el cheque de drets d'imatge.
Ah, molt bé.
I tant que
mama,
sí.
Que ves, que trabajo, que no, que és una feina, això, carinyo.
Aquí riem molt, Paco, però l'únic que pot rebre premis ets tu.
Oh.
No?
M'hauria mirat.
Vols dir?
Sí.
Però també podríem fer alguna cosa, no?, per nosaltres, que guanyem premis.
Bueno,
no?
Mentre anem pensant, què us sembla si ens anem al teatre?
Vinga.
He gaudit molt amb aquesta obra de teatre, especialment el Descans. Groucho Marx.
Paco, Cristina, comencem pel final. Comencem per l'espectacle de 6 de diumenge. Porta per títol Mundos de Papel.
Sí, Mundos de Papel, que és un espectacle d'acrobàcies, de clown. És una barreja d'ingredients que per anar el diumenge a la tarda al teatre pues és un plan genial. O sigui, tenim un tall de veu, veritat?
De moment no. Tenim la música.
Bueno, tenim la música. És una companyia... No, què passa?
Continua,
no,
Paco, no passa res.
Mundos de Papel és...
Yo si me dais un par de algo, yo puedo hacer aquí como de circo. Como de algo.
No, es veurà,
No, el que volíem dir que és que Mundos de Papel és la barreja d'uns amics que es van trobar a Granada, que estaven estudiant circ, i els hi va sortir un espectacle i de mica en mica s'omple la pica, han anat per tota Europa, van guanyar el premi al Festival Sulfilo de Circo de Turí i estan ara a Lloret. El diumenge a la tarda veurem un espectacle molt interessant on la companyia Bolle de Temps això ens representa una història divertida. I la Cristina té un concurs. Vols fer el concurs ara, Rosa?
Sí, tant que volem fer un concurs.
Com que, vinga, si tenim
com que
concurs...
està relacionat...
Com que nosaltres no tenim premi, almenys...
A veure qui guanya el premi.
Vinga, la pregunta de la setmana relacionada amb les arts escèniques. I ara farem la pregunta. Què és una tisora en el món del circ?
Ja comencem. Una tisora?
Sí.
Això tothom ho sap.
Bueno, jo són opcions.
Això tothom ho sap.
A. Un element que serveix per fer manualitats.
Ja ens posa pressió l'Eduard amb música.
B. Un atac que fas a la platja de Lloret a ple estiu a un amic.
Un què? Un atac?
Un atac que fas a la platja.
Sí, com una ogadilla. Ah, tisora! Sí.
Perdó. I la C. Exercici en què l'àgil i acròbata aeri, agafats a les mans del portador o a una parella aeri, en posició carpada o planxada, eleven les cames fins a passar-les entre els braços i es deixen anar un instant del punt de suport per poder separar les cames i abaixar-les de nou.
ataca la platja claríssimament.
Clar,
la platja.
Això es veu cada estiu.
No, 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 la platja, paper, no l'ho de tallar el paper.
A la platja i també en habitacions d'hotel.
Correcte.
En Joan parla per coneixement propi.
Correcte. El Tinder és molt...
I la resposta correcta era la C.
Oh!
Per què?
Però
no guanyarem mai res.
Pots tornar-la a repetir?
Sí, sí, què deia la C? Que era molt complicada.
Exercici en què l'àgil o acròbata aeri, agafats a les mans del portador o a un aparell aeri, en posició carpada o planxada, eleven les mans fins a passar-les entre els braços i es deixen anar un instant del suport que poder, per poder separar les cames i abaixar-les de nou.
Sí, alguna coma hagués estat bé,
sí,
no?
Aquí. Sí, sisplau.
Sí, no posen comes? Hi ha qui haurà escrit això?
No, no sé.
Simplement no sé. És quan hi ha un personatge que està agafant un altre personatge que el té allò que està allí i s'estan zambaleando.
Però vamos a ahogar!
Però vamos a ahogar, imagínate. Està molt cachondos.
Quatre línies de definició.
Quatre línies de definició,
per dir, per
no
quan
sé.
Un dallons i s'agafa del dallons...
No, ens ha agradat molt lo de l'atac i ja sabíem que...
Clar, és que lo de l'atac a la platja és espectacular. És que ara perquè ja tenim una edat, però tots hem fet coses d'aquestes a la platja.
Bueno, perdona, jo continuo fent.
És que a part també, de la Cristina, clar, sempre estem ja... igual.
Nosaltres
presumim de joventut.
Ella Rosa, saps cor, què fem nosaltres a la platja amb la Cristina?
No vull saber-ho, no vull saber-ho, sisplau.
No, 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 que no és ni res.
No, però ja comenceu amb coses sota aigua i no vull saber-ho.
Una cosa que es diu pulpo.
Jo sabia que arribaríem allà. No ho podem explicar.
No
són les 9 i 14...
Rosa, avui, no avui res, no hi ha nens, no res. Simplement, pulpo és un joc que quan estem allà nedant, jo me la miro i dic, pulpo, i fa! M'enxampo amb ella i com que peso tant...
M'enfonsa.
Ens enfonsem.
Tot el que vols saber, quan ho vols saber.
A l'aigua tothom flota, Paco. Però, escolta'm, abans m'has demanat un tall de veu.
Has fet caca alguna vegada a la platja?
Sí, clar. Sí. I a més flota. La resposta ja te la pots imaginar,
és
sisplau.
Que flota, també.
Escoltem.
La Mercedes Milà va dir no. Que sí.
Sí, clar.
Que, jo me'n recordo que va sortir...
No era la dutxa?
No, ella...
També pixava. Ella
em sembla que ho feia tot arreu. Vull dir, ho va dir en una entrevista, jo me'n recordo.
Quan hi ha necessitat, ja m'entén.
Que calor.
Eduardo.
Sí, el tall de veu de Mundes de Paper.
Un espectacle amb moltes disciplines de circ. Tenim acrobàcies, portes acrobàtics, corda fluixa i manipulació d'objectes. Tot això introduït en una història teatral, amb una dramatúrgia, té una història, i intentem explicar una història amb les tècniques de circ.
Doncs això és Mundes de Paper.
Ho tenim al dia avui.
Com esteu, eh?
De veritat, eh?
Continuem amb teatre, no, Rosa?
Vinga, Paco, sí.
Vinga, va.
No sé per què hem començat parlant de diumenge, però és que això ho tenim molt, el caos.
Ja.
Sí, però... m'ha encantat la teva afirmació.
Però del
caos
va néixer la creació.
Seguiré,
sí, del caos
seguiré
va néixer
la
creació.
Sí, i el guió te l'has menjat.
Va, sisplau. Vinga, va, a veure, hem començat parlant d'art, que és l'obra que tenim avui.
Correcte.
Amb tres grans actors que venen a l'escenari. Escoltem ara sí, un fragment.
Com pots dir davant meu que aquests colors t'emocionen?
Perquè és la veritat, i tinc tot el dret.
No hi tens cap dret.
Per què no hi té cap dret?
Perquè és mentida.
Que no m'emocionen aquests colors.
És que no hi ha colors. No els veus, no et poden emocionar.
Doncs aquesta és l'obra d'art de Yasmina Reza. Yasmina Reza és una escriptora d'origen jueu, francesa, i és precisament d'una escola teatral molt coneguda i molt xula en el món del teatre, que és l'escola Jex Lecoq.
Vale? Serà coneguda en el món del teatre.
El món del teatre, però que és un mètode interpretatiu molt bo i conegut, on, per exemple, tenim dos actors catalans que segueixen aquest mètode.
Quins?
Que són Sergi López i Toni Albà.
I en què consisteix això?
És un mètode que és molt físic, és a dir, treballa molt... per exemple, el mètode Stanislavski, que tothom coneix, no? Coneixeu una mica de nom?
Sí. Clar, ens sona.
Què vol dir? El mètode Stanislavski és de dintre del cor cap a fora, i aquest mètode, el Jex Lecoq, és més exterior, parla molt més de...
Lecoq no és un gall?
Sí, perquè és francès.
Sí, deia
així
el senyor.
Vale, entonces, és que ha fet una gran aportació l'Edu, I això és una de les obres més traduïdes del món, i aquesta és una versió És una versió molt famosa i representada, i una de les més conegudes és quan la va fer Ricardo Darín el 1997, perquè va ser una de les que es va fer més vegades i va rolar més pel món. A mi m'hagués encantat veure la de Ricardo Darín, perquè diuen que és una de les millors que s'ha fet a la història.
Els tres actors que venen avui a Lloret, que estan fent la gira, que són en Pere Arquilloé, en Francesc Orella i en Lluís Villanueva, són també un altre punt fort d'aquesta obra. Tothom té ganes de veure'ls.
Correcte. I res, la sinopsi és molt senzilla. Són tres amics que es troben i un d'ells ha comprat un quadre en blanc.
S'ha gastat una pasta.
S'ha gastat un paston i els hi presenta als seus amics.
Els ensenya. No?
Els ensenya, els hi diu, mira, he comprat aquest quadre. I els altres hi diuen, però si és blanc. Sí, sí, és art.
Ja.
I aquí ve doncs, la crítica sobre el món de l'art.
Però jo és que tinc un dubte. El quadre és blanc perquè és blanc. És la tela que és blanca,
no,
o
sí. han pintat blanc. Blanc. Jo crec que és el quadre.
Tu creus que sí?
Jo és que no l'he vist, eh?
No l'he vist jo tampoc. No.
A veure, jo no he vist imatges, aniré a veure-la avui, crec que molts nosaltres anirem a veure-la i a veure si ho podem veure, però jo crec que està pintada per un tema de reflexos, potser.
Ah, però que et penses que veuràs el quadre.
Sí.
L'ensenyen?
Sí.
Vols dir?
Ah, no sé, no l'ensenyen?
Ah, no ho sé. Sí,
el tindrem sempre, blanc,
el tindrem, però el tindrem sempre d'esquena.
Ah, no ho sé, no ho sé, ho haurem d'anar a veure per comprovar-ho.
Això és una bona aportació, d'en sí. Joan, que potser mai veurem el quadre.
Que això encara li dona més
com. Home, clar, li dona molt més sentit.
Això, jo recordo, em sembla, no sé si ho he somiat, però no ho va fer en Flotar, aquesta obra, la primera vegada que es va fer en català, oi que la feien flotats?
Aquesta obra, si no ho dic malament, Paco, corregeix-me, es va escriure l'any 94 i des de llavors.
Correcte.
Es porta representant de forma ininterrompuda.
Sempre és una de les obres més traduïdes i més representades.
Ininterrompuda a tot el món.
A tot el món. No,
diferents versions, sempre, sí, sempre hi ha algun lloc on estan fent.
No és que estigui en el Teatre Goya allà,
sí, no és que
allò,
fet
nit
grans,
i dia, nit i dia fent-la, no. No és una marató.
Però la primera vegada que va arribar en català, sembla que era en Flotat, sí.
També hagués estat bé, però bé. En qualsevol cas, com ho hem dit, les obres estan venudes estan venudes des de fa dies, per tant, qui vulgui anar a veure-la, si no té l'entrada, ho té molt malament, però en
Correcte.
Qualsevol cas, l'estan fent a molts de llocs i s'omple tot arreu.
Correcte, està a tope. És una obra que ja t'he dit que és molt coneguda i jo somio en veure-la amb Ricardo Darín. I si voleu una pista de l'última pel·lícula que he parlat...
De què? De la que has de rodar, Paco?
Que he rodat, surt el fill de Ricardo Darín. Sí. Alias el Negrito, li diuen, no? Pot ser?
Chino.
Chino, perdó. Chino, tens raó.
Lo mismo era.
No.
Ara ja comencem amb la tertúlia de bar, va, sisplau. Senyors, què més tenim per explicar?
Carana? Doncs què tenim per explicar? Que nosaltres aquesta nit a les 7 de la tarda a la Biblioteca de Lloret de Mar fem l'estrena del Club de Llegir Teatre d'adults i de joves. Vale?
El presenteu?
El presentem. Aquesta temporada és la tercera temporada que fem amb el Club d'Adults i la segona temporada amb el Club de Joves. I res, estem molt contents, Cristina?
Molt,
encetem una nova temporada.
S'ha apuntat gent de Tordera, tu.
Gent de Tordera i tot.
D'aquí? Vindran aquí,
el Joan,
a la biblioteca?
Encara no es pot apuntar perquè té...
No, a veure, jo vindré avui a les...
Té comptes amb la justícia perquè va tornar un llibre tard.
Què? No es pot dir això, no es pot dir.
Sisplau. Va tornar un llibre tard.
No. Per què expliqueu aquestes coses per la ràdio? Res, que...
Sí, molt bé, les pauses són molt bones a la ràdio.
Ens veiem a les 7 i m'expliqueu a veure quins llibres hem de llegir. Tinc moltes ganes de veure.
I Rosa, moltes novetats importants en el club de... Diguéssim, hi ha una mica de fusió amb el de joves i d'adults. Hem agafat espectacles que hi ha per al d'adults, els tenim els de joves.
Ho faran junts?
Sí, alguna sessió que no. I dir que aquesta temporada hi ha obres importants com...
la primera.
La primera, que és El perro de l'hortelano, és una obra del Siglo de Oro, de Lope de Vega. Hi ha Sol Solet, d'Àngel Guimarà, i com a teatre contemporani tenim Temps salvatge i Que rebentin els actors.
Només una. Sí. L'Oscar Wilde també el tenia.
Exacte, importància de ser franc.
La importància de ser franc, que també és un obron...
Paco i Cristina, el mecanisme és llegir l'obra, entendre l'obra, que correcte. És una altra cosa.
També la pots no entendre i anar allà, sí, que te l'expliquin. No, eh?
Bueno, l'explicareu, vosaltres posareu l'accent una mica allò, en plan, sí, fixeu-vos en això, en altra cosa. Mira,
que les he llegit...
L'alumne, sí, parla a l'alumne.
N'hi ha que les he llegit, no he entès res, he anat a la xerrada, m'he quedat
tampoc
igual.
Tampoc has entès res.
Hem anat a veure-la.
I tampoc
vaig acabar de tenir-ho gaire clar.
Però un moment,
clar.
Te va agradar?
Sí, molt.
Aquí anem. Aquí anem. Aquí
anem. Molt bé, Rosa, m'agrada que facis hincapié en el procés.
Faig hincapié
creatiu.
En el procés.
El procés creatiu és molt important, no a l'objectiu final.
Ja, va, vinga. I vas disfrutar?
Sí, i tant.
Del procés.
Vaig gaudir molt. Del procés no tant, perquè és molt frustrant no entendre les coses, però home, s'ha de reconèixer que... és el valor afegit de tot això és que després de llegir l'obra, doncs, fas un comentari, la comentes en grup, a més en Paco i la Cristina, doncs, han fet tota una recerca i et posen també en context l'obra, les intencions de l'autor, etc. I
després
tens l'ocasió després, que és fantàstic, però sí, per res, per 25 eurets, te'n vas amb un autocar fins a Barcelona, veus l'obra al Teatre Nacional...
Tens a la Carme Bernat davant, que s'adorm. Carme, un saludo.
Tornes a casa...
S'adorm en l'autobús.
A l'autobús, no a l'obra de teatre.
I aleshores pots explicar a tothom, quan vas al mercat o on sigui, que has anat al Teatre Nacional i que has vist aquesta obra i dir...
Però ho has de dir així, Joan?
M'agrada aquest vas al mercat a explicar que has anat a veure l'obra. A presumir.
És xulo, tens allà. El dia del que es fa al Teatre Nacional, que per cert és un teatre, no un teatre qualsevol, és el Teatre Nacional, i que està programat per un lloretenc, com és el...
Però si repeteixes és que no has aprovat.
Què?
Si repeteixes... No,
està molt bé.
No, perquè les obres són diferents.
Vale, no.
Podries venir un dia a provar.
Com deia que no havia... No entès res, no sé el que faig. Potser és que ha repetit.
No, home, no. Ell pilla catxo, per això, perquè sempre l'acabem
amb
allò que llegeixi una mica.
Feu llegir als alumnes?
A vegades sí. A en Joan li va tocar fer de Don Juan, De Don Juan.
Ja ho recordo, vam explicar la temporada passada. Quina altra persona podries triar?
De Don Juan.
Don Juan i dos donzelles que em van
posar. I dos donzelles que va tenir allà al costat.
No et pots queixar, Potser no vas entendre l'obra, però les donzelles hi eren,
Hi eren.
I res, i per acabar, fem una última recomanació de la caravana, i és que la setmana que ve, el 28 d'octubre, al Teatre Bescanó, dintre de la temporada alta, es presenta un espectacle que es diu Non Solum, que és un monòleg escrit i concebut a partir de la improvisació, juntament amb Jorge Picó, el català, correcte, no té fronteres. Doncs això, és el Sergi López. Com abans hem parlat del Sergi López i de quin mètode utilitzava, doncs em feia gràcia també fer una petita aportació de que el dia 28 al Teatre de Bescanó, que és un teatre molt important de prop de Girona, a la temporada alta, fan aquesta obra i us podeu divertir molt amb el Sergi López, que fa uns espectacles molt divertits i molt físics.
Va venir amb el Non Solum fa temps. Aquí.
Fa temps a Lloret.
Va passar, perquè és una obra que l'està girant des de fa temps.
I el Cineclub també va venir en pel·lícula, però...
Va venir en pel·lícula.
Va venir...
Sí. Amb cel·luloide.
Sí, quina era la pel·lícula que era...
Aquesta memòria al dematí, cues de pansa.
No... Sí, era la del Mar Reixa, un dia perfecte per volar.
Correcte. Per volar, sí.
Que era aquella pel·lícula que tenia un ritme especial al bosc.
Bé, especial o no especial, vull dir...
La vaig anar a veure,
Un ritme lent, podem dir-ho.
Bueno, gràcies.
Podem dir-ho. Les pel·lícules, de vegades, han de tenir ritmes lents, també.
Sí, sí.
Paco.
No m'imagino altre tipus de gèneres amb un ritme lent, però sí. Us imagineu quin gènere? No, ho deixem aquí.
No. La caravana gènere,
Espera, Cristina, que pujo la caravana, puja! Voy! Vinga! Vale, que ja estem, Rosa, que ja hem acabat. Gràcies.
Grans aportacions en el programa d'avui. Continuem.
Acabar una relació fa mal, però acabar una sèrie que t'agrada encara fa més mal.
Pràcticament 9:15 del matí, el que fem ara és parlar de ciència, ficció i política. Jo ho he intentat dir abans i ho he dit malament. Ciència, política, ficció. Marc,
bé,
Marc,
ciència...
què és això?
Bé, una barreja. Explicar una miqueta... bueno, hem estat buscant sèries de ciència, ficció, aprofitant que doncs, ara també hem vist els últims tràilers de Star Wars i també una miqueta amb aquest rotllo del que ens envolta aquests dies d'octubre, que portem un mes d'octubre doncs, molt mogudet amb el tema polític, i sembla que no pugui ser i que no hi hagi sèries que puguin barrejar les dues coses, la ciència-ficció per un costat i la política per un altre, i resulta que no és tan estrany, sinó que hi ha alguna sèrie de la que podem parlar, perquè realment la ciència-ficció, doncs, com en molts altres gèneres, doncs, també és una excusa per poder parlar d'altres temes potser de més rellevància i de més d'actualitat. El que sentíem abans era la música introductòria d'Expanse, que és una sèrie que es va estrenar el 2015, si no m'equivoco, que és una sèrie que ens situa 200 anys al futur, amb la raça humana doncs, colonitzant tot el sistema solar. L'expansió de la humanitat ha creat tensions entre els humans que viuen a la Terra, els terrestres, i els colonitzadors d'altres planetes com Mart, fins al punt d'estar al límit de l'esclat d'una guerra. Tenim dues temporades que ja les podem veure a Netflix. És una sèrie doncs, que barreja aquesta cosa de la ciència-ficció, de les coses que podem veure del futur o que podem pensar que poden passar en un futur més llunyà o més proper amb la política. Tenim un parell d'actors protagonistes, el Thomas Jane, que l'havíem vist, em sembla que havia sigut un dels protagonistes de la pel·lícula del Castigador, de Punisher, de l'any 2004, i també em sembla que tenim el Steven Strait i aquesta també és d'un nom complicat, Shore Ashgad Agdashlu, em costa molt dir-ho això.
Tampoc ho sabem,
que és,
si
que és, una, és una senyora que va guanyar un Emmy per actriu secundària a una minissèrie es deia House of Saddam, i també va participar a pel·lícules com Casa d'Arena i Niebla, que va tenir una nominació a l'Oscar. Et sona tu, Joan?
Sí.
Gràcies per la teva...
Sí, a veure, sisplau, torna a fer aquest sí, que ens és el que ens ha agradat més.
No, és que
no,
això...
aquest...
Això de la casa de sorra i boira, això era un rotllo.
Sí.
Sembla línia, sembla que estigui amb la línia del lectura.
Del club de lectura, sí, sí. No va entendre res, però potser li va agradar, no ho sabem. En fi, una de les coses que té Expanse i que agrada molt és que hi ha molta normalitat en aquesta sèrie, no? Que parlem de ciència-ficció i de viatges espacials, però també doncs, hi ha molta quotidianitat, molt de realisme a la sèrie, no? Aquesta és la primera recomanació, com he dit, ja està renovada per una tercera temporada, es poden veure a Netflix, són curtetes, sembla que són de 12 episodis o de 10 episodis, més o menys. He de dir que estan basades en una saga de novel·les d'un parell d'autors que escriuen amb un pseudònim i que es poden trobar... és una saga que té fins a 6 llibres en castellà. Em sembla que només es poden trobar 2 llibres fins al moment. Aquesta era una de les primeres recomanacions. Passem a la segona i sentim un opening. Una sintonia nova però bastant reconeixible.
S'identifica de seguida.
S'identifica bastant. Té un altre ritme que potser no és el de les sèries anteriors o de la sèrie original. Aquesta és la sintonia de la nova sèrie de saga de Star Trek, que aquesta es diu Star Trek Discovery.
Un moment. Ara fa una sèrie Star Trek?
El retorn de Star Trek.
Quantes pel·lis i quantes sèries s'han fet? No ho sabeu comptar? No ho sabeu comptar?
L'original, l'animada, la nova generació, la Voyager, Deep Space Nine i la Enterprise, a part de
això
les...
són sèries.
Sí, això són sèries.
Sí,
I pel·lis?
Doncs
són,
pel·lícules, les sis originals.
Sis originals, més de
la tripulació original.
Què pam fa de Star Trek?
La nova generació.
Que eren cinc, si no m'equivoco.
No, em sembla que eren quatre.
O quatre o cinc.
Un, dos, tres.
Sí, sí, més o menys.
Un, dos, tres, respon
d'altra vegada. I després, anem a dir, la nova reformulació que va fer l'Abrams, que ja portem quantes pel·lícules? Tres pel·lícules.
I les que vindran.
I ara aquesta...
No està gaire clar, eh?
No?
Ja
però dona per tant, sèrie... dona per tant a Star Trek.
Sabeu sí. Lo que més mola de Star Trek?
El rotllo Trekkie.
No siguem irrespectuosos. Sí.
No, jo pregunto. Ah,
sabeu lo que més mola de Star Trek? Les orejilles.
A mi és lo que també és lo que m'agrada.
M'encanten.
Les orelles punxegudes.
M'agrada les orejilles. Dona.
Dona de ser.
Dona, eh? Sí, i tant, jo crec que sí.
L'univers?
Ara, amb aquesta nova reformulació, jo crec que ara, amb els temps en els que vivim, també ha canviat molt el tema de la ciència-ficció. Es pot fer d'una manera que encara sembli doncs, més espectacular i més, potser, millor fer tot el tema del
de, defecte. De dues maneres, Star Trek sempre ha estat un univers basat en els personatges. L'aventura espacial, la conquista de l'espai, però també les relacions diplomàtiques. És una sèrie sobre com les diferents races o els diferents alienígenes que hi ha en aquest univers, doncs s'han d'entendre entre ells. Per tant, doncs...
El que no està passant avui en dia.
Bé, d'alguna manera sempre ha estat un comentari sobre la societat i va ser, em sembla, la primera sèrie en tenir un càsting interracial on doncs, els personatges doncs, hi havia personatges asiàtics, hi havia personatges afroamericans i que tenien un paper a la pel·lícula i que doncs, cadascú tenia una funció dins el relat, no? I en aquest sentit doncs, va ser una sèrie molt, molt pionera en el seu moment.
Va ser molt innovadora, molt minoritària, però després ha sigut una cosa de culte.
És un d'aquests clàssics casos en què la sèrie original no va tenir gens d'èxit, va ser cancel·lada, però després va ser reivindicada en el seu moment i ha allargat
De fet, em sembla que la sèrie original van ser tres temporades que són als voltants d'uns 60-70 capítols i que realment doncs, això va
però,
ser...
Però després el càsting de l'original va mantenir viva la flama d'alguna manera al cinema fent la saga de pel·lícules que van ser...
Tant el Leonard Nimoy i altres actors em sembla que fins i tot doncs, van guionitzar o van dirigir alguna de les pel·lícules.
El Nimoy va dirigir dues pel·lícules i després el Shatner va dir escolta, que li ha donat dues pel·lícules
Jo també
en vull una. Va fer la pitjor pel·lícula de la saga original perquè evidentment no en sabia de dirigir, era top, però bé, és una sèrie en què s'ha donat també molta oportunitat a que els mateixos protagonistes de la sèrie poguessin també dirigir capítols, escriure'n, participar d'alguna manera d'allò que els havia fet, doncs els havia fet una carrera, no? El Jonathan Frakes, que era actor de la nova generació,
també
havia dirigit alguna de les pitjors pel·lícules de...
Havia dirigit abans capítols també, però vaja, en principi també els actors normalment s'impliquen molt amb aquesta saga i la veritat és que doncs ara tornem amb aquest revival i ara tornem una altra vegada amb una nova sèrie. Aquesta vegada la fa la CBS, la fa a través de la plataforma que ells tenen de streaming i això als Estats Units, però després la distribueix a tot el món la plataforma Netflix, que, si no m'equivoco, he llegit 188 països al voltant del món. El dia següent aquí al país es pot veure ja doblada i també es pot veure en versió original. El que dèiem, els dos primers capítols, per si algú li interessa, que funciona una miqueta com una petita pel·lícula, tant per durada com per trama, inclús com per pressupost, que és molt espectacular, doncs veiem com un líder de la rebel·lió, un líder rebel Klingon, que és aquesta com podríem dir, aquesta raça alienígena que té un enfrontament directe amb la Federació de Planetes.
Sí, són els dolents oficials de la saga Star Trek.
Els primers dolents, es considera que són els primers dolents, encara que a les sèries originals, doncs...
A la nova generació hi havia un personatge regular que era un Klingon bo.
Sí, a partir de la nova generació ja formen part de la Federació de Planetes i ja formen, anem a dir, part de l'aliança dels planetes. No? Ja tenen uns altres rivals amb els Romulans, amb aquells que eren com una espècie de cíborgs, també.
Sí, els Borg.
Els Borg. Gràcies, Joan, ja me'n recordava. I bé, aquí doncs tornem 10 anys enrere de la sèrie original, o sigui, anem a dir que cronològicament l'hem de situar abans del que nosaltres coneixíem del capità Kirk i el...
Van en pijama, també? Van en pijama o no?
Bueno, porta un pijama bastant modernet. La veritat és que a l'haver reformulat la sèrie, doncs tot s'ha modernitzat una miqueta i no veiem tant el cartró a tot el que hi ha, però bueno, jo crec que està molt ben fet. Jo crec que també ha agafat una miqueta l'esperit de les últimes pel·lícules i amb aquesta renovació doncs també jo penso que han fet una sèrie doncs, que no perd en espectacle i en acció, que és també potser el que es demana ara en aquest tipus de cinema i de sèrie, i a més doncs també hi ha aquesta part i aquest contingut de crítica social o de posar una miqueta en rellevància doncs aquestes coses que estan passant al món. Veurem doncs com dic aquest líder que parla en Klingon i que el podem sentir en un tall que tenim.
Dona tu, Vanek! I viu-lo tu, aquesta vez, por ver! Napim nikma en uchelme, rostjar! De vui a pu, trom tibet, jo! Pau, pu, san maj! Dach!
El Tah, aquest, sembla que vol dir foc, és quan està iniciant un atac a
com a mínim,
a les,
un a atac naus, com a mínim.
A les naus, no una tisora,
No,
un
atac, jo no he dit res,
Un atac a les naus de
lluny de la platja.
Jo ara tinc
Has entès?
Tinc un dubte, tinc un, que és que jo sempre quan veig aquestes sèries on parlen una llengua inventada, jo sé que hi ha gent que s'ha après aquesta llengua, el
home,
Klingon,
clar,
i estudien Klingon, igual sí. Que de la mateixa manera que el Senyor dels Anells hi ha el llenguatge èlfic.
Que és un idioma desenvolupat.
Sí, perquè ho han fet lingüistes, això.
No és allò que dius, t'escric quatre frases que m'invento mentre estic esmorzant,
no? Jo sempre penso, ostres, lector, que li diuen, bé, i ara has de llegir quatre pàgines de Klingon, i el tio es queda com dient...
Doncs recomano, a veure, si a la gent li agrada aquest tipus de sèries, a Netflix també recomano molt que es vegi després un especial, un programa que es diu After Trek, que fan després de la sèrie, que són entrevistes, que són doncs curiositats de la sèrie, i que estan molt bé perquè doncs parlen els actors, parlen alguns Klingon i parlen del procés que fan ells per aprendre, i la gent que tenen assessors lingüístics, i no és el mateix un Klingon de la realesa que un Klingon de baixa estofa, no? Vull dir, té la seva manera de parlar diferent,
per no repetir preses, no?
Sí, suposo que sí. A veure, és molt curiós perquè a més la sèrie té subtítols, hi ha la possibilitat de veure la sèrie a Netflix amb subtítols en Klingon.
No te creo.
Sí. No, és així. És total.
Podeu practicar Klingon.
Permeteu-me l'exclusió. El nivell de friquisme és molt i molt alt.
Gràcies, Rosa.
Que és el que sou, eh?
Sí. Doncs és molt curiós, perquè, vull dir, ostres, calia?
Doncs sí, no?
Doncs sembla ser que sí.
Perquè jo crec que els fans ho agraeixen.
És a dir, han tenido alguien allí copiando los subtítulos en Klingon?
Sí, perquè està tota la sèrie en Klingon, no només quan parlen els Klingon. Sí, quan parlen els anglesos...
Te juro que cuando vaya a mi casa hoy lo voy a hacer.
Veus? Ja hem guanyat un espectador.
Solo por darme el placer de ver cómo escriben el Klingon.
Penseu que és molt probable que en alguna universitat nord-americana hi hagi una assignatura de Klingon.
Diccionaris n'hi ha,
Estic. Però a més, alguna universitat, no qualsevol, segur que és una de les més serioses.
Sí,
eh?
Sí, segur.
I s'ho prenen d'allò, com un estudi allò formal.
A mi em
sembla
que sí.
De moment portem 4 o 5 episodis a mesos, es fa cada setmana, hi ha un capítol nou, ja portem des del dia 24 de setembre, 5, em diuen des de l'altra cabina. Sí.
Ara estem descobrint els fans de Star Trek aquí a la ràdio.
Super trequi.
Tenim entre d'altres actrius com la Sonequa Martin-Green, que l'havien vist a The Walking Dead.
És com una tisora, eh?
Tenim a Jason...
Ens està fent la salutació trequi amb la mà.
La salutació de...
Com ho sabeu? Jo no sé fer això.
Llarga vida i prosperitat.
Ho sabeu fer, així, eh? Sí, sí, sí. L'Edu no ho sap fer, que ha de saber fer. Anda, anda. Mira, mira, no, hi ha un dit que no el poses bé, mira. Eduard.
Doncs,
el del mig no.
Estàvem fent la salutació...
Sí, sí, crec. A veure, torneu a fer.
Salutació volcana. Salutació volcana, eh?
Volcana?
Sí, sí, clar.
Hi ha d'altres.
Home, això és el que fa...
És el de les orelles,
clar, que deia. Aquest és el de les orelles que deia, sí, sí, que deia en Paco. I ara ens estem fent una foto, ja ho retransmeto així, perquè com són aquestes interioritats que no acabem d'explicar mai, si no ens quedaríem en silenci fent la fotografia i ningú sabria què estaríem
aviat
fent.
Aviat al Twitter.
Aviat al Twitter. Deia, teníem una de les actrius, o l'actriu principal, és una noia que es diu Sonequa Martin-Green, que va fer un paper a The Walking Dead, es diu Sasha, per als seguidors. No sé si us sona, em semblava sortir a partir de la tercera o quarta temporada. I també tenim el Jason Isaacs, que és el que fa de capità de la nau Discovery, que havia fet de Lucius Malfoy, el pare Malfoy de Harry Potter.
O esta sí, eh?
Esta sí.
Cristina, Paco, no sé si havíeu vist una sèrie que hi ha a Netflix que es diu The OA. Tu l'has vista, doncs és el anem a dir que és el que fa de paper de dolent.
És el
Jason Isaacs, que també aquí doncs fa de capità de la nau, que és un capità així molt especial, amb un caràcter bastant especial, perquè no és com els capitans normals d'altres naus.
Vinga,
fins aquí les dues recomanacions que podíem fer de ciència-ficció barrejada en política, perquè realment a Star Trek doncs hi ha molta d'aquesta barreja que dèiem entre aquests mons i aquestes rivalitats entre planetes i entre races diferents. Per mi són les dues recomanacions que puc fer avui, i si voleu doncs ja podem passar a la part del cinema, que no sé si tenim gaire cosa més a fer.
Fotografia és la veritat, i el cinema és la veritat 24 cops per segon. Jean-Luc Godard.
3:15 del matí. Reprenem una mica de ritme, perquè això de l'estratec ens ha deixat així una mica com a marxa lenta. Joan, què estem escoltant?
A Town Called Malice, sí?
Exactament.
Veus?
I per què estem escoltant això?
Ah, no ho sé, jo no
ja,
ho he
jo sí que ho sé, i tu també ho saps, i no facis, no facis el, en plan, no sé,
espera,
no va
espera,
amb mi això.
Espera, que t'ho
no
dic, Rosa, t'ho dic.
Sí.
Era més apagat, era un...
Sí. Sí.
Una
no,
mica
hem de parlar amb entusiasme. Però bé, ja la van fer, o sigui, ara de què serviria que jo us expliqués com de bé ens ho van passar veient Sing Street ahir...
Amb aplaudiments.
La gent va aplaudir i jo em vaig quedar, de veritat.
Això te va emocionar.
Home, no sé, sempre et sorprèn, no? Quan s'acaba la pel·lícula i la gent aplaudeix...
És com quan aterra l'avió.
És abans passava, te'n recordes, al cine?
Sí, però abans passava perquè la gent es pensava que hi havia gent darrere la pantalla, no? I aleshores
aplaudien. Jo sempre he aplaudit, quan la pel·lícula m'ha agradat.
Jo també ho faig, això.
Sí, m'agrada, la pel·lícula. Sí.
Amb les animació també passa,
aplaudiu,
eh?
Aplaudiu encara que us quedeu sols allà. Als...
I tant, sí, a vegades sí, sí. He aplaudit sola.
A mi m'encanta, això.
Home, amb els títols de crèdit.
Si fos...
Vas aplaudint.
Jo recordo poques pel·lícules en què en el cinema, diguéssim, comercial, hagi sentit la gent aplaudir al final, eh? Passava, per exemple, quan estava de moda el Michael Moore, que ara està caigut una mica en desgràcia, eh? Doncs el...
És veritat, aquest
quan,
home.
Quan va fer aquella pel·lícula del Fahrenheit...
La de les armes, eh?
O el Bowling for Columbine.
Aquesta era de les armes.
La gent aplaudia al cinema. Era un acte polític veure aquella pel·lícula. I aleshores la gent aplaudia.
Veus, jo en aquesta no vaig aplaudir, jo sortia amb molta mala llet.
Més mala llet.
Sí, clar,
més mala
clar, vull dir,
també.
Imagina't.
Tot i que la bona del
Michael
anava
Moore.
Sí, anava a dir Roger Moore. L'anava a fer una mica...
L'enyorem, en Roger Moore.
Li anava a dir Roger Moore. La bona del Michael Moore era Roger and Me. Si la busqueu, és el bon documental, el que realment està molt i molt bé del Moore. Bé, un cop fet aquest incís, doncs res, sí, celebrar que hem començat amb molt bon peu la temporada del Cineclub, que sembla que ha funcionat l'estratègia, la pel·lícula doncs, ha agradat, i la idea era aquesta, que la gent vingués i es quedés amb ganes de més i de tornar, i bé, veurem si, si el 16 de novembre doncs, seguim mantenint el nivell i la gent també surt contenta del teatre.
He començat la temporada amb una comèdia musical romàntica que posa de bon rotllo la gent i la gent respon.
Sí.
És una bona manera de començar, és una declaració també de principis.
Ens ho vam passar molt bé, eh?
Mar va venir, és
veritat. Sí. Ens ho vam passar molt bé, la pel·lícula estava molt bé i la veritat és que jo la recomano, vull dir, ara ja és el que deia ell, ja l'hem passada.
Ja l'hem fet, eh?
Ja l'hem passada, però em sembla que es pot trobar aquesta pel·lícula.
Està bé recordar-la, home.
Sí, ara em sembla que està, si no ha sortit ja, està a punt de sortir en format domèstic, en DVD i Blu-ray i aquestes coses, i em sembla que també en plataformes i això potser...
Per la gent que potser no hi ha caigut, no ha pogut anar, el que sigui, doncs que la busqui més
endavant,
perquè realment és una pel·lícula que es deixa veure.
El públic que va venir i aleshores a la sortida em deien ostres, aquesta la podríem veure amb la meva filla a casa, i dic, sí, veus, bona idea, doncs passa-li a la família. I si doncs voleu venir a descobrir pel·lícules, que és una mica també l'objectiu, doncs ja ho sabeu, apunteu-vos al Cine Club i cada 15 dies doncs tenim propostes per fer-vos, unes agraden més, unes altres no tant, però...
Jo tinc un problema, i és que els dijous dono classes a Tordera de teatre i ja se'ns ha acabat el rotllo del cineclub.
Molt bé, Paco, molt bé, la teva aportació.
He vingut a parlar del meu llibre.
Jo volia dir una cosa, un dels plantejaments d'aquesta pel·lícula és quina cançó dedicaries, cantaries o li posaries al teu amor platònic. És molt xulo, això.
És molt xulo, això.
És molt xulo, en tenim una altra per escoltar. Joan, tu posaries aquesta o no?
No.
Així es van sonant gats.
No, a mi The Cure tenia una cançó, no era aquesta, però aquesta me la recordo. En té una que es diu Lullaby, que és... Masoni ho diu en una de les seves cançons, diu la cançó de l'aranya, i té un vers que diu la cançó de l'aranya.
Aquí la tenim.
Perquè molts que tenim som d'aquesta generació, la recordem perquè ens aterroritzava el videoclip de Lullaby.
És veritat.
Que feia molta por.
Sí, era d'aquest rotllo Halloween, eh?
Feia molta rotllo por Halloween. Aquest videoclip i fixa't, Masoni diu la cançó de l'aranya, i és veritat, era l'aranya aquella del videoclip.
Però estàvem parlant d'amor platònic, eh?
Sí,
però
no, per fer por, no per fer por. I m'ha vingut al cap les meves pors infantils. És maca la pel·lícula perquè veus una mica com la música doncs t'acompanya durant la vida, no? I els creadors musicals doncs fan música a partir d'allò que els passa i d'allò que viuen, i la música doncs també canvia les persones i et fa sentir coses, i per tant doncs bé, evidentment quan estimes algú li fas una cançó i li envies i se l'escolta
i li cantes,
o la
taraleges.
Clar que sí. Doncs bé, deixem de parlar del passat i parlem del futur
o del present d'aquest cap de setmana, què et sembla?
Del present.
Què tenim,
doncs,
Joan?
No res, està fatal la carpetera.
Sí, està fatal.
No pot ser aquest plantejament. Som divendres 20 d'octubre i amb moltes possibilitats davant nostre.
Va. Jo em vaig deprimir molt quan em van dir has de mirar a veure què pots recomanar el divendres, i vaig dir no fan res, Rosa.
No m'ho crec.
No ho sé,
no
sí, improvisarem alguna cosa. Va. Però després, ahir a la nit, no sé per què, vaig tornar-ho a mirar, dic, va, a veure, busquem alguna... I vaig veure, ostres, sí, que m'havia passat desapercebut, mea culpa. I és que avui s'estrena La pell freda, l'esperada adaptació cinematogràfica. Què és això? Que...
La banda sonora.
Ah, és la música.
El trailer.
Val.
El teaser.
Val. És l'esperada adaptació cinematogràfica de la novel·la d'Albert Sánchez Pinyol.
Posa aquesta veu. M'encanta.
No, ara, a veure, tothom coneix el principi de La pell freda, de la mateixa manera que tothom coneix el principi del Quijote, no?
Correcte.
Jo no.
Jo tampoc.
Sí, home, com, no saps el Quijote com comença, doncs La pell freda comença en
també
un lugar de La pell freda...
Prou. Mai no som infinitament lluny d'aquells qui odiem. Per la mateixa raó, doncs, podríem creure que mai no serem, absolutament a prop d'aquells qui estimem.
Que
nit.
I aleshores tu estàs allà, però com
això,
dient,
això va,
un plan... moment, que agafo aire i torno, i torno,
comença així,
i torno
comença
a llegir,
així,
no?
Sí.
Així comença aquest llibre que explica la història de dos personatges sols en una illa solitària enmig de l'oceà, on només hi ha un far, i on a la nit aquest far és assetjat nit rere nit per uns éssers amfibis que surten de l'aigua i...
Per peixos.
Éssers amfibis.
Piranyes.
Sirenes.
Granotots.
Pops.
En llenguatge...
Granotots, en sèrio?
En llenguatge Sánchez Pinyol, granotots.
Hola, vull ser un granotot.
Recordar que hi ha una altra adaptació cinematogràfica d'un relat de Sánchez Pinyol, que és El Bosc, una pel·lícula que a mi m'agrada moltíssim, i que en aquella pel·lícula l'ésser fantàstic que hi surt no és un granotot, sinó que és un besugot. O sigui que... No. I el director de la pel·lícula és molt atrevit perquè ho porta fins a les últimes conseqüències i al final veus el besugot.
El veus, és de veritat.
Des d'aquí, de veritat, una
quina remor fa un besugot d'aquest?
És tal com un besugot, de veritat, és tal com us l'imagineu, eh?
Us ho juro.
Doncs ara podem veure La Pell Freda, aquesta adaptació internacional, perquè El Bosc era una pel·lícula...
On la fan, Joan?
Catalana, la podem veure al Zoocine de Blanes.
A Blanes,
la veiem, la tenim en català aquesta setmana, tenim, ah, la podeu anar a veure.
L'estaven anunciant,
no,
TV3 en català.
Aviam,
un moment, la pel·lícula l'han rodat en anglès, és d'un director francès, i a Blanes la podeu veure doblada al català i doblada al castellà. Podeu triar.
Podem triar les dues.
Sí, les sessions dolentes són les que són en català i les bones són les que són en castellà, que és una cosa que... és una estratègia que fan sempre i després et diuen, mira, no...
La gent no va al cinema,
Quanta gent ha anat? Quanta gent ha anat a veure, Doncs, bé, si podeu anar a les 4 de la tarda i a 11:15 de la nit, teniu la sessió en català i les que queden al mig són les sessions en castellà de La Pell Freda, que de moment no ens la fan en versió original. Haurem d'esperar a veure si algun dijous, que és el dia que ens fan les versions originals, podem veure-la en versió original subtitulada. El director és un tal Xavier Gens, que coneixereu si sou fans del Fantàstic, perquè doncs, bé, en el seu moment ja va sorprendre Sitges amb la seva pel·lícula Frontiers i The Divide, que era, bé, són les dues pel·lícules que té. Com a anècdota, dic que La Pell Freda és el treball pòstum de Gil Parrondo, aquest director artístic espanyol que ens va deixar el passat mes de desembre amb 95 anys i una llarga carrera darrere, ha treballat per Déu i sa mare, vull dir, totes les pel·lícules que coneixeu des del Hollywood dels anys 50 fins les últimes de l'Scorsese, per exemple, Gangs of New York, doncs tenia decoració de Gil Parrondo, que és un dels grans directors artístics que ha donat a Espanya al món del cinema.
Fa por aquesta de La Pell Freda, perquè això de que dius que setgen un far, sí, animals amfibis...
És una pel·lícula misteriosa que s'emmarca dins de... Almenys la novel·la s'emmarcava dins el corrent de la novel·la romàntica noucentista, però amb un toc fantàstic molt proper a la literatura de Lovecraft, que Lovecraft era, bé, és un dels autors més importants de literatura fantàstica i sobretot per l'habilitat que tenia per descriure allò que era indescriptible, un horror còsmic.
Exacte,
indescriptible,
horror.
Que doncs a La Pell Freda es materialitza amb la figura d'aquests éssers amfibis que es diuen granotots i que cada nit surten a assetjar.
Jo he vist fotos d'actors i actrius caracteritzats.
Aura
i fan
Garrido,
una mica de lluio.
Aura Garrido és la granotota.
La granotota primera, no?
Sí.
La capitana.
Jo l'he llegit en una entrevista que diu que ha estat un paper molt complicat perquè, és clar, només s'ha pogut posar el físic, perquè no gestualitat poca, sí, perquè estava tot allà com...
És allò que diuen, és que començaven a maquillar a les 3 de la matinada,
sí,
i acabaven...
8
no sé,
hores de maquillatge.
Sí, llavors devien dir, rodes 2 minuts i... Oh,
sí, i la veu no és seva, li han posat com veu de dofins... sí, no, clar, parla...
Però és un granotot amb veu de dofí?
Sí,
I el premi al guanyador, l'Òscar, el gran tot és...
I ella explica que sí, que és un paper que mira que està bé perquè hi ha posat el físic i poca cosa més.
Sí, sí, no? Ja s'ha posat no, a dintre de la disfressa. No
podia fer gran cosa. L'haurem de veure, a veure què tal està la pel·lícula. Ja us dic que Sitges no va entusiasmar gaire, però bé, em sembla que és una proposta que val la pena i, francament, és el més destacable que he trobat.
I, Joan, avui ens has demanat que vols fer una cosa que et fa molta il·lusió, que és fullejar el diari.
No, teníem pel·lícules per recomanar, anem a mirar, aleshores hem agafat el... el punt avui, que he pensat que potser era el que tenia més...
En Joan, senyores i senyors, està fullejant el diari de veritat. Ha agafat el punt avui, ha començat pel final, que li ha costat trobar la cartellera de la televisió, no?
Sí, perquè ho tenen posat, és molt estrany. Clar, a veure, la cartellera de cinema ja us he dit que no... Podeu anar a veure La pell freda i ja està.
Però tu has dit, em fa mandra sortir. Sí. Vaig a mirar què fan a la televisió.
Sí, jo fa molt de temps que no miro la televisió, també us ho dic, eh? Però ara em sorprèn, perquè he mirat, i home, doncs sí, fan pel·lícules, en fan unes quantes.
I què fan avui, eh?
Us n'he buscat una per cada un.
Ah, oh, molt bé, que sí, guai, a veure si has escollit bé.
Ja teniu un plan, eh? Tu, Cristo, aniràs a dormir tard, perquè comença a les 12, la teva pel·lícula.
És per tu, aquesta.
Vale, i quina és?
És l'Olla del Wolfgang Petersen.
Oh, jo aquesta també la vull veure,
no,
perquè això era el Brad Pitt.
Perdona. Un dia hem de parlar d'aquesta pel·li per una pasta, que, perdó.
Bueno, però tu com que coneixes el tema, sí, i aleshores pots
podríem anar... Podríem parlar largo i tendido sobre la
llista.
Vindrem tu a veure-la.
De tot el que el Brad Pitt no fa bé a...
Bueno, això és una opinió.
Morirse después de cuando se tiene que morir, por ejemplo.
Vale, ja tenim la proposta de la Cristina. Anem espavilant.
Sí, aleshores tenim... Perdó, l'has de veure Clan, eh? Un canal que es diu Clan.
M'encanta.
Que juvenil.
No en tinc ni idea, eh?
Juvenil
i fan pel·lis a les 12 de la nit, no?
Troia,
molt bé.
Sí.
En Marc, mira, no has d'anar gaire lluny. A no. TV3, 11:15.
Està bé.
Et recomano Operació Uncle.
Que
és del Guy Ritchie, sí. I es basa en una sèrie de televisió. I, per tant, com que tu ets l'expert en sèries,
sí, doncs, Joan,
pots veure-la i ens dius a veure si sí o si no.
Anem avançant.
I després ja està. Després, aviam, Rosa, tu, que t'agraden les coses així antropològiques...
Sisplau, anem ràpid.
I t'agrada també fer les coses. Et recomano 2012 del Roland Emmerich.
No, ja l'he vist, és un rotllo, bueno, que no es pot... Jo aniré a casa amb Marc a veure Operació Uncle, aquesta.
El canal és Coixinet 0.
Llavors sí.
Que no sé quin canal és. No
és
sé
el 0.
S'han equivocat el diari.
Hem d'acabar aquí. No,
I jo què tinc a veure?
No tens Paco.
Broken Arrow, de John Woo.
Ah, vale, m'agrada.
Plantofades, amb un canal que es diu D-Max, que tampoc no tinc ni idea d'on és
un altre,
això.
Molt útils, aquestes recomanacions. Senyor, s'acaba aquí el Cada Cultura. Se'ns acaba el temps. Moltíssimes gràcies i molt bon dia a tothom.